bona tarda, amics. Soc Albert Castro, això és Ripollet Ràdio, i esteu a l'hora del té. Sembla com si fos la setmana passada que van començar aquestes tertúlies, aquestes xerrades amb bons i molts amics. Avui el programa de l'hora del té té un format diferent. Ja us ho vam explicar la setmana passada, però com sé que esteu una mica durs de mullera, us ho recordo. L'hora del té és un programa que consisteix això, en fer un cafè, un té, xerrar amb gent que té coses a dir, en diferents formats. La setmana passada vam tenir el Francesc Triola, avui tenim molta més gent, i qui sap qui tindrem la setmana que ve. En qualsevol cas, és una hora, els dijous o el diumenge, a les 5 de la tarda. L'hora, doncs l'hora del té. Bé, i avui agafem un format una vegada al mes, aproximadament, parlarem de temes diversos. I avui se m'ha acudit què millor que parlar de les ciències mil·lenàries. Sí, perquè ja sabem que hi ha diferents tècniques, ciències, pràctiques mèdiques que no per desconeguda són joves. Gairebé totes venen de l'Orient. I avui penso que hem portat dues de les moltes que n'hi ha que haurien de començar a formar part de la nostra vida quotidiana. Avui parlarem del Feng Shui i parlarem del Reiki. I què és el Feng Shui i què és el Reiki? Doncs per això tenim aquí gent que ens pot explicar de què es tracta. Presentem a la gent. I ho començarem per la dreta. Montse, bona tarda.
Hola,
Montserrat
bona
Barquero.
Tarda.
Esther Trepat, bona tarda.
Molt bona tarda.
Montse Artigas, bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Jordi, què tal, com anem?
Molt bé.
Anem molt bé?
Molt bé.
I senyora Rosa Ribó, què tal?
Hola, què tal?
Molt bé.
Doncs bé, aquests amics i amigues ens ajudaran a entendre millor què és això del Feng Shui i què és això del Reiki. Però com és tradició en aquesta casa, començarem preguntant si té o cafè. Té o cafè?
Un té, sisplau.
Un té?
Un tallat, sisplau.
Un tallat?
Un tallat.
Un tallat?
Pues jo també un tallat.
Quin remei, no?
Jo un té verd.
Un té verd, d'acord. Doncs ara el servei de producció es posa com una màquina per fer-vos arribar allò. Per què té o per què cafè? Per què té, Montse Barqueró?
Perquè m'agrada molt, més a aquesta hora.
T'agrada? Perfecte.
Sí.
I vostè, un tallat, senyora Esther?
Jo el tallat perquè el cafè és força i és gustós.
I vos, Montserrat Artigas?
Perquè m'agrada el tallat.
M'agrada el tallat. Llavors, senyor Jordi?
Bueno, jo és que només n'he pres 4 avui i ja porto... Em sembla que vaig malament, ja. Falten els altres 4.
I la Rosa Rubió, pues, claro, per ser diferent, té, verd, però té verd. Però
sí, és que els vegetarians tenim això, tot ho volem verd.
És vegetariana. Sí. Molt bé, molt bé. Bueno, ja coneixem una mica més els nostres companys, però ara parlem del que es tracta, del Feng Shui, del Reiki o del Reiki i del Feng Shui. Per on comencem? Per un tema o per un altre?
Com vulgueu. Pel Feng Shui, jo arrenco.
A veure, a mi m'agradaria... No sóc molt amant de currículums, però la veritat és que la Rosa Ribó doncs té un currículum que ve per fer un tast, eh? Artista pintora, nascuda a Sant Feliu de Llobregat, a l'any no ho direm, perquè és...
Pots dir-lo, eh?
No ho diré. Bé. Consultora del pensament creatiu i teràpies de respiració, formació en cursos de sintonia en Brasil i l'Ai Ribeiro, ho dic bé?
Sí, amb l'Ai Ribeiro, sí.
Formació de l'experiència i el descobriment, col·lapso quàntico, consultora professional de Feng Shui, escola de la forma, aplicació del Bagua, astrologia xina, formació d'anàlisi i contaminació electromagnètica i geopaties, presidenta de l'Associació de Professionals de Feng Shui d'Habla Hispana, etc. Però és un etc molt llarg. Com arriba una persona com tu, una dona, diguem-ne, aparentment normal, al món del Feng Shui?
Sóc bastant rara, eh?
Com arriba?
Com arriba el feng shui? Doncs mira, vaig començar amb creixement personal, i d'això ja fa 15 anys. Com que no has dit l'edat, ara la gent comença a fer comptes. Aviam com pot ser, va començar molt jove. Vaig començar arrel d'un canvi personal important que em va portar, doncs, a plantejar-me tota la meva vida. I d'haver estat en el món dels negocis, estava en el món dels botiguers, després en el negoci immobiliari, doncs vaig canviar tot i em vaig començar a dedicar, després de veure el resultat en mi mateixa, del que era, doncs, un procés personal acompanyat per el feng shui. Llavors això em va portar, doncs, a veure que a plantejar-me la vida d'una manera molt diferent i a voler transmetre això als altres. Llavors, després d'això, doncs, vaig començar a fer consultes, em vaig formar a l'Escola Europea de Feng Shui, vaig començar per aquí, i després, doncs, també he tingut una mestra que ha estudiat a l'Escola Hispanoamericana de Feng Shui, on he après les altres tècniques de brújula que s'han anomenat després. Aleshores, bueno, vam començar per aquí, per un... quasi com comença tothom, perquè et passa alguna cosa a la teva vida que et fa replantejar tot allò que... què és això? Som nosaltres? Què podem fer nosaltres? Quina part és influenciada per el que t'ha de passar i quina part és voluntat teva? I això vaig tenir una resposta bastant bona amb el feng shui. El feng shui diuen que hi ha tres sorts. La sort del cel...
Perdona, no avancem en aconteixements. No avancem en... Per cert, Rosa...
Però té que veure, eh?
No ho dubto.
Ja saps que m'hauràs de tallar més d'una vegada.
No, jo... Si ho faig i us senta malament, sisplau...
No, has de fer-ho, perquè si no et deixaré el micro.
Rosa, saps quantes entrades hi ha, si posem Rosa Ribó al Google?
Ai, no ho sé.
Doncs més de 4.400.
Que diuen Rosa Ribó?
Sí.
Déu-n'hi-do. I totes sóc jo?
I la majoria bé,
Ah, bueno, menys mal.
Les he consultat totes i cadascuna.
Hi ha alguna que no? M'has de dir quina és aquella.
Bueno, ara, després, en tot cas, ho comentem. Si us sembla, continuem una mica presentant a la resta de convidats. Continua amb el feng shui. Montserrat Barquero, tu també et dediques al tema del feng shui?
No me dedico exactamente, simplemente soy una gran aficionada, lo estoy estudiando, lo he estudiado a lo largo de los años, y bueno, pues ahora sí que estoy en un momento que me gustaría, pues bueno, profundizar un poquito más,
¿sí? Muy bien, pasamos ahora a... bueno, no, tengo aquí al Jordi Jubau, que, bueno, tu fas una altra cosa, que no és ni feng shui ni reiki.
No, també fa feng shui.
Sí, també sóc consultor de feng shui per l'Escola Riubó. Sí, tinc una bona mestra. Uh-huh. Però a part m'he especialitzat en geopaties.
Geopaties.
Geopatia, la paraula significa geo, és casa o lloc, diguéssim, i patia és enfermetat. Llavors, el que estudiem són les enfermetats que tenen les cases.
Molt interessant. Ara parlaràs de tot això, que d'unidó. I ara sí, passem al reiki i tenim ni més ni menys que l'Esther Trepat. Esther, i tu com arribes al món del reiki?
Pues com tots, per casualitat. Perquè una amiga meva estava fent massatges, la vaig acompanyar, vaig conèixer el meu mestre i vaig fer primer, però per veure què era. I realment van haver molts canvis en la meva vida, igual que la Montse, és que és el que hi ha, són canvis i canvis, perquè quan comences a fer teràpies d'aquest tipus, el que canvies ets tu, no? La teva manera de veure les coses, les teves maneres d'afrontar, i... Mm-hmm. I aquí estem.
I tu, Montse Artigas,
sí,
que és potser la nouvinguda en el món del reiki, no?
Sí. Jo vaig entrar per casualitat per l'Esther, que la vaig conèixer a una feina, i pel meu aniversari em va fer un regal, que era el primer nivell de reiki.
Uita.
I sense saber el que era, em vaig trobar a casa seva fent reiki.
Molt bé, és a dir que tenim cases malaltes, hem parlat de símbols, hem parlat de teràpies, i ara és quan a veure com ho enfoco jo, perquè a veure, qui és capaç d'explicar-me què és el feng shui? Rosa, què és el feng shui?
Pensava que estava... qui contestava, jo ja. Doncs mira, el feng shui estudia el moviment de l'energia i com aquesta ens afecta a nosaltres en el que diríem, doncs, en mobles, en formes, en colors, en els edificis, com afecta la nostra vida. És a dir, quan una part, fins a quin punt podríem dir doncs, que quan nosaltres anem a una llar o a una casa estem sent atreguts, atraïdos, a vegades se m'escaparà el castellà,
cap problema.
Estem sent atraiguts per atrets. Gràcies, Jordi, no sé què faria jo sense tu. Atrets per aquella casa, o és la casa un reflex de nosaltres. Mal? Jo a vegades en els llibres sempre ho explico així, perquè la persona em diu, oh, és que aquesta casa he tingut jo mala sort des que he arribat en aquella casa. Bueno, però d'alguna manera tu necessitaves aquella casa per fer els canvis, perquè tu, la teva vida necessitava del procés personal que et portaria a aquella casa. Per tant, el Feng Shui és a l'estudi del moviment d'aquesta energia i com podem fer nosaltres perquè ens afecti de manera positiva.
Energia. Clar, a vegades tu saps que hi ha molta gent que quan allò que no en veu, d'acord, sí, doncs o creu molt o no creu gens, d'acord, i no hi ha res més més evident i més palpable, que és el vent, però no el veiem, no? Sempre, quan parlem d'energies, potser heu trobat que la gent, quan digueu l'energia que flueix per la casa, us mira com dient, però com estàs dient tu ara d'energies?
Home, el que passa és que aviam, quan una persona ve a una conferència meva o agafa, és perquè ja sap a què ve. Val? Però et diré una cosa, no estem parlant de res estrany. O sigui, energia som tots. Tots tenim energia físicament, les cases tenen energia, els animals tenen energia, els arbres tenen energia, i si no la tinguéssim estaríem, que no hi seríem. O sigui, tot el nostre món és energia, el planeta sencer ho és. Per tant, a vegades aquesta energia vibra d'una manera que nosaltres detectem que té un moviment, i unes altres vegades vibra d'una altra manera que no detectem un moviment, com podrien ser els objectes. Però energia ho és tot. Aleshores, pot semblar esotèric? Bueno, jo et diré que la gent deixa de semblar-li esotèric quan comença a conèixer les coses, perquè el Feng Shui en realitat és una tècnica, és un art. No estem parlant ni de màgia, encara que a vegades els resultats puguin semblar-ho. Però també et diré doncs, que el Feng Shui s'ha d'experimentar sempre des de la part positiva. No hem de fer-lo servir, perquè d'això també hi haurà molta gent que s'hi trobarà, no, que jo en dic el Feng Shui de la por. El Feng Shui de la por, sigui de l'escola que sigui, no estic dient ni que una escola, una tècnica sigui millor que una altra, perquè jo les conec més o menys totes les que hi ha, unes més profundament que unes altres, perquè no es pot dir que coneguis tot, que el Feng Shui és un món molt gran i pots portar 20 anys a dintre i continues aprenent. I qualsevol mestre de Feng Shui que ho sap et dirà sempre que ell encara està aprenent. No et dirà mai que ja ho sap tot i si t'ho diu, malament, perquè és difícil, no? Doncs quan nosaltres estem experimentant els resultats és quan ens n'adonem de que és algo que podem fer perquè la nostra vida millori. Però l'única manera d'entendre que allò no és algo estrany o de voler-ho fer és experimentar-ho. Per això a vegades s'ha de començar per canvis molt senzills. Com podria ser, per exemple, el llibre. Puc dir el llibre?
I tant.
Jo tinc el llibre que es diu Feng Shui Evolutivo, de Rosa Ribó, de l'editorial hispano-europea, que és un llibre que, a més, porta un DVD, que portem ja a la segona edició.
Molt bé.
Està agradant bastant. Llavors, aquest llibre que té és que és molt senzill. És per la persona que no sap res de Feng Shui i acaba el llibre i comença a fer canvis a casa. Llavors, l'experimenta. I el millor de tot és que experimenta els resultats de lo que està fent. A partir d'aquí, quan ell ha experimentat els resultats, llavors és quan et truca i vol saber més, no? Llavors vol fer un curs, vol fer... Per què? Doncs perquè el bo és experimentar-lo. Quan tu, per exemple, estàs passant a lo millor un mal moment, que has perdut la feina i tal, i tu llegeixes aquí que harmonitzant d'una determinada manera, canviant colors o canviant formes, a vegades no gastant un dineral, sinó fent quatre canvis senzills a casa teva, a lo millor pots trobar una altra feina, ho fas i la trobes, perquè clar, si només et diuen que a lo millor no n'hi haurà prou, però si la trobes, tu què faràs? Dir-li, escolta, compra aquest llibre tu, que jo m'ha passat això, fes això que... Per què? Sí que és veritat que no amb un llibre ni amb un any d'experiència, sinó que has de portar bastants anys per començar a dominar-ho realment, sí que pots experimentar-ho amb pocs canvis. I això seria a partir de l'escola de la forma o el que en diem nosaltres el mètode del Bagua, que és bastant senzill.
A veure, Montse Barquero, tu que també et dediques a esto del Feng Shui, cuando hablamos de cambios estamos hablando de cosas muy espectaculares, por ejemplo, qué sé yo, tirar una pared abajo...
No, estoy totalmente de acuerdo con Rosa. Son pequeñísimas cosas, muy sutiles, como comprar pues una planta nueva, ponerla en un sitio determinado donde tú la puedas ver y donde a ti te anime el día. Algo que es espectacular y los beneficios que aporta es pintar la casa de nuevo, y es un momento magnífico para aprovechar, y con muy poquitas cosas realmente consigues renovar, limpiar todo lo que es la energía de tu casa, de tu medio.
O sigui que... Què pot... A veure, imaginem que a casa meva no fluix l'energia, no transita bé. Què puc notar? Quina diferència puc notar de que flueixi l'energia o que no?
Mira, per exemple, una persona quan està passant una mala època, posem-ho així, no dic que tingui que ser, però posem el cas d'una persona que està passant malament. És el que t'he dit, que si reflexa el que és la persona a la casa, o la casa produeix el de la persona. Posem aquest exemple. Una persona està passant una mala època, és molt probable que a la seva casa els armaris comenci a acumular coses, que a lo millor els objectes els comenci a deixar desordenats, que no tingui cura de la decoració, que pintar el pis sigui l'últim que li vingui de gust.
Perdona, és a dir, la meva mare tenia raó, doncs, i feia pensar que em deia: recull la teva habitació!
Pensa que a l'edat dels adolescents és una de les edats més caòtiques, i ells mateixos estan reflexant aquell caos perquè estan fent un canvi personal important. Llavors hi ha moltes mares desesperades que em diuen: oh, és que imagina, tinc el meu fill a l'àrea de prosperitat i goita com està aquella habitació. Així ens va. Llavors jo dic, hem de fer servir aquella habitació del teu fill com a una ausència virtual d'aquella àrea. I em diu: i això? Doncs sí, saps per què? Perquè tampoc podem influir en el procés personal d'aquella persona. És a dir, no podem obligar-lo a... Sí, tu pots anar fent, però ell te'l tornarà a desordenar. Et tornarà a posar les imatges típiques del cantant de rock, i t'ho posaran allà. Llavors el que pots fer és harmonitzar tota la llar i utilitzar aquella habitació com una... harmonitzar-la com si no hi fos. Val? Amb unes cures i tal, que bueno, això ja quasi, Llavors el que fem és fer que no ens afecti a nosaltres, però no entorpim el procés personal d'aquell noi. Però en canvi, a l'harmonitzar el reste de la casa, ell es pot sentir influenciat per l'efecte del reste de la casa, i aleshores començar a ordenar la seva habitació, a canviar algunes coses, a lo millor aquella imatge de voluntat pròpia la canviarà. Però si tu l'obligues o el forces, causaràs un efecte rebot.
Una pregunta des de la ignorància. És a dir, imaginem que jo ara, o bé a tu Rosa, o bé a tu Montse, us demano que vingueu a casa perquè hi ha alguna cosa que no rutlla, no? I és a dir, l'estudi en què consisteix? És a dir, veniu allà amb... com els cazafantasmes.
Ah, sí, venim amb unes màquines.
Rites satànics. Com es fa això?
Bueno, jo d'entrada entro amb una maleteta, perquè allà porto per poder fer els planos, si s'ha de fer un plano de la vivenda, perquè la persona no la té, li faig un plano. Porto les meves varilles de radiestèsia, i a vegades també porto el Jordi, que llavors ell...
Dins de la maleta?
No, ell porta la maleta.
Ah, sí, però...
Aleshores, mentre ell mira la radiestèsia o em fa el plano, jo és quan estic parlant amb el client, i bueno... Jo és que vaig una mica així, però normalment doncs vas i el que fas és una visita molt professional i molt tècnica, no portem res estrany, no?
Yeah.
Aleshores el que faig és tot un reportatge de la fotogràfic, però jo anar prenent tot el que necessito veure de la casa, i per suposat primer em dono unes voltes, després parlo amb la persona, val? I llavors depenent del que la persona necessiti es produeixen els canvis. Necessito les seves dates de naixement, necessito tota una sèrie de dades en les quals jo després faig els meus càlculs i li dono un diagnòstic de la casa.
A veure, Montserrat, és a dir, si tu parlaves d'una planta, és a dir, si el defensor dice que jo tengo que tener un ficus en el recibidor i tengo que poner un ficus... ¿El recibidor ya sí ya funciona o...?
No, para nada. Depende mucho de la persona, de lo que te guste, de lo que tú aspires, de lo que tú quieras. Si no hay nada más bonito, no hay nada más creativo que algo de la naturaleza, una planta, no tiene que ser X. Sí que hay mucho tema de que hay plantas que son más saludables que otras, cactus que absorben la energía de los ordenadores, muchas cosas. A ver, siempre se puede entrar, pero para empezar o para entrar introducirse un poco en ese mundo, que es lo que yo hago, porque yo solamente estoy introducida en ese mundo, no tengo solamente
pero sí vas a dedicarte profesionalmente.
Espero, o sea, me encantaría.
Eres la bruja novata, ¿no? Entonces,
sí, soy la
bruja experta.
Yo tenía otra imagen de las brujas, es muy difícil.
Sí, soy la
escoba fuera, yo.
Soy la bruja novata. Y la bruja novata, pues bueno, me encantan las plantas, siempre me han gustado las plantas, y sí que lo llevas como algo, lo tenemos todos en nuestra memoria, de nuestras abuelas, de nuestras madres, es algo, pues bueno, una técnica milenaria.
Perdonadme, pero es que tengo que ordenar mi energía interna y necesito 3 o 4 minutos para recapitular todo. Seguiremos hablando, ¿eh?
Ah, bueno.
No te creas que os habéis librado. Vosaltres, això del Riqui, i això de la Geo no sé què també. Jordi Puy, per cert, una abraçada forta, company, amic, és el tècnic que cada dia ens aguanta, cada dijous com a mínim, i no està pagado con dinero, Jordi. Lo teu no està pagado con dinero. Sí, està pagado con dinero. Doncs ja parlarem. Què us sembla? Us agraden els Beatles?
Sí.
Són feng shui, els Beatles, o no?
I tant, tot el que t'agradi, que et faci sentir bé, és feng shui.
Doncs escoltem un tema de Beatles, per exemple, Let It Be. Doncs Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be.
Bueno, Let It Be dels Beatles. Increïble, els Beatles. Ah, hem parlat una mica de feng shui, no... Ara estàvem a micròfon tallat, tancat. Ai, què estaria jo pensant, eh? Ah, doncs, a micro tancat parlàvem de que, clar, és molt complicat, amb un temps curt, explicar una ciència de tants milers i de tants segles, no? Bueno, és una aproximació. Suposo que si us torno a convidar, vindreu, no?
Aquí estarem.
Amb molt de gust.
Així m'agrada. Ara parlem una mica de Reiki. A veure, dintre de la meva vocació de preparar una mica les entrevistes i confessant que de Reiki tenia poc coneixement, doncs he posat en el Google Reiki i, Déu meu,
una passada.
M'ha començat a sortir coses i coses i coses. I, a més, curiosament, he vist que Reiki uh-huh. té molta relació amb el Chi que sí. parla el Feng Shui. Uh-huh. Però bé, abans de parlar d'aquesta germanor entre el Reiki i el Feng Shui, o el Feng Shui i el Reiki, podries, Esther, explicar-nos breument què és el Reiki?
Breument. com deies, Rei és energia, Ki universal, no? És tota energia, igual que el Feng Shui. Movem energies. És una energia, bueno, una tècnica mil·lenària, potser pues, com un massatge energètic, perquè ens entenguem, no? Fas un massatge a nivell energètic, no el veus com el vent. I, bueno, molt senzill, no requereix preparació, és molt fàcil, molt fàcil. És el que normalment s'entén com imposició de mans. Uh-huh. El que passa que amb aquest termini a mi no m'agrada parlar perquè s'han dit moltes coses, la tele i moltes propagandes s'han fet molt de mal, no? Uh-huh. A el que és realment.
O sigui, no estem parlant de curar malalties com el càncer o coses d'aquest tipus, és a dir,
no.
Ni
no.
Per una il·luminació divina.
No.
Que s'apareix la verge i
no.
Cures i sanes a la gent.
El que passa que normalment un 99% de les malalties ens les provoquem nosaltres mateixos, ens les autoafligim, no? Uh-huh. Llavors és normal que si nosaltres mateixos ens provoquem una malaltia, ens la puguem sanar.
Uh-huh.
Vale? I d'això es tracta també el Reiki. Entra l'energia, com abans hem dit, l'energia és tot ens mou, tot l'univers està, és energia pura. Llavors es canalitza i és un autotratament, serveix per sanar-se un mateix. Clar, què passa? Quan algú ja té una malaltia molt avançada, necessitem la medicina tradicional. No és...
substitutiva.
Exacte, no és substitutiva, no?
Complementària, en tot
cas. Exacte, gràcies. jo crec que ha de ser un complement, una teràpia alternativa amb una medicina tradicional. Clar, quan comences a fer Reiki et canvien moltíssimes coses, canvies la manera de pensar, com abans hem dit, i això fa que no et puguis mentir, de ser honest amb tu mateix, sobretot, no? Amb els demés. Llavors comença, en un principi el Reiki comença per un mateix. Amb nivells més avançats ja podràs ajudar els demés, uh-huh. No? Però en un començament és per ajudar-te a tu mateix.
Montserrat, digues, una noia jove, si m'ho permets, jo diria que molt jove.
Bueno,
jo imagino que quan arribes a casa teva i li dius als teus amics i familiars: mamà, papà, mira que ara vaig a aprendre Reiki, no? Com s'explica això? És a dir, tu ens has explicat que has arribat al món del Reiki per casualitat, mm-hmm. perquè una amiga, bona amiga per el que veig, et va fer un bon regal, crec que un dels millors que es pot fer, no?
Mm-hmm.
Que és qualitat de vida. Però clar, tu arribes a casa i has de compartir això amb la gent, no? Amb la gent com els pares, que moltes vegades doncs confonem el Reiki amb el Tai Chi o amb el Judo, no?
Sí.
Com s'ho van agafar? Com?
No, bé, perquè jo soc una persona que abans d'entrar en el món del Reiki, jo ja creia en les energies. Uh-huh. Hi havia moltes coses que m'explicava l'Esther i jo deia, ah, però això no és normal. Uh-huh. Jo creia com a normal.
Uh-huh. Llavors... Has dit una cosa que m'interessa moltíssim i aquí obro el debat a tothom que vulgui participar. L'energia s'ha de creure o és una realitat? És a dir, he de creure que hi ha una energia que alguns anomenen chi, els altres ki, els altres no sé què, o és una realitat?
És una realitat,
és una realitat.
Pot ser que no la creguis.
Clar.
És a dir, que l'energia no, fet, no és un problema de fe.
No, és un problema real. O sigui, no és un problema, és un fet real.
És un fet real.
Llavors,
no?
Tu pots no creure que és una energia. Bueno, però l'energia hi és.
Exacte. Saps què passa? Que el desconeixement fa negar moltes coses.
Uh-huh.
Llavors és ni més ni menys que desconeixement.
Uh-huh. A vegades les coses no es comprenen, però quan s'experimenten, uh-huh. ja, tothom sap com arriba, encendre's la bombeta, com arriba la llum allà, no ho sabem. Hi ha molta gent que no sap exactament com arriba, uh-huh. però com que la veiem encesa, creiem en ella. Doncs això és el mateix. Però he dit, he comentat abans, s'ha d'experimentar. El moment que ho experimentes és que el com t'és absolutament igual, perquè si tu no vols experimentar, o sigui, si per exemple fas unes sessions de Reiki i tu estàs passant un dolor o una operació i resulta perquè fas unes sessions de Reiki et trobes millor, tu creus que realment estaràs preguntant-te si això és bo o no és bo? Escolta, tu que vols és trobar-te millor i treure aquell dolor, no?
És cert. Esther, per el poc que he vist i no seré jo qui ho parli d'això, però hi ha moltes modalitats de Reiki, no? O no?
Sí, sí, i cada vegada estan sortint més.
I després un tema que a mi m'ha deixat una mica inquiet, no? El tema dels símbols.
Sí.
És a dir, podries explicar una mica això dels símbols, què són, per què serveixen?
A veure, quan... Reiki és mil·lenari, no? Però realment el coneixement el coneixem a partir d'Usui, que és el més proper, en 1922, que va estar a Usui, no? Uh-huh. Llavors, ell, amb el temple Kurama, que és on li va venir la il·luminació, va tenir la visió d'uns símbols, i és aquests que es fan servir a Reiki, no? Uh-huh. Han variat també una mica d'estructura, han anat evolucionant, no? Uh-huh. N'hi ha molt més reikis. Antigament potser n'hi havia més de 300, però a veure, jo com a mestra, que realment a partir de ser mestra és quan comences a aprendre, perquè és, bueno, jo sempre dic, no?, que estic aprenent arrel d'ensenyar, no? Uh-huh. No em faig servir símbols, no em fan falta. No els trobo, bueno, de vegades sí, depèn.
Uh-huh. A veure, des de la ignorància, veig el Feng Shui que em parla de fer rullar, caminar, fluir l'energia per casa uh-huh. meva, no? I em parlen de que puc arribar a analitzar on l'energia es queda aturada, no, com un col·lapse de tràfic, i com puc fer que l'energia flueixi positivament per casa. Tu, Esther, el Reiki parla de les energies internes meves, i això em recorda paraules que he sentit, com xakras,
sí,
com fins i tot acupuntura, uh-huh, digitopuntura, sí, com el ioga. Tot això té relació, és a dir, estem parlant de les mateixes energies, és a dir, el Reiki reconeix, accepta tota la filosofia xakra.
Totalment.
És a dir, estem parlant del mateix, no?
A veure, és que els xakras són punts que tenim en el nostre organisme per on flueix aquesta energia. Quan un xakra està obstruït, per dir-li uh-huh. col·loquialment, no? Uh-huh. És quan pot provocar una enfermetat, vale? Llavors el que es tracta és, com el Feng Shui, liberar aquesta mala energia i que flueixi en el cos lliurement, no?
Però els xakras que parla el Reiki són els mateixos i estan localitzats en el mateix lloc que parlen totes. És a dir, si jo per la ràdio, per la televisió, en una revista sento parlar de xakras, en tot casos són els mateixos, estan al mateix lloc?
Sí, sí, només n'hi ha uns. Sí, sí, clar. Clar, si ho expliquen d'una altra manera, això ja...
No, perfecte, no, és que a vegades dius... No, els meus xakras són de... No són de Xina, són de la Índia.
No, són els xakras.
Els xakras són per tothom igual.
Són tots.
Això està molt bé.
Són set principals, diversos secundaris...
I hi ha un que tinc entès que està en un lloc una mica fotut.
Sí.
Em permeteu? Però que és el... Ai, com es deia aquell? Que era el, diguem-ne, el més potent de tots, no? Que és el que es troba entre, diguem-ne, els genitals i el recte, no? És el, uh-huh. Que allò és un xakra que es veu que és molt potent, no?
Bueno, és el xakra base, i aquí té molt a veure amb, per exemple, ara el devem tenir tots una mica descolgat.
Què
dius ara? Té a veure molt amb el tocar de peus a terra i amb l'economia. Per tant,
sí,
ara amb la crisi tots anem amb el xakra una mica així.
Mira, per un, que jo pensava que seria per una altra cosa i no per això.
Sí,
està molt
i sobretot jo vull dir una cosa perquè ens hem trobat, no?, de que n'hi han terapeutes que es fan dir d'aquesta manera, que toquen, i llavors amb Reiki no fa falta tocar, llavors que ni despullar-te ni res de res.
O sigui,
no fa falta, es pot fer a distància, amb temps, o sigui, no fa falta ni tocar ni despullar-te, això que tothom ho tingui,
això és molt important,
molt present, sí.
Això em convida a fer-te una altra pregunta. Una mala praxis del Reiki pot danyar la persona?
Totalment.
És a dir, si en comptes de fer-ho bé, ho faig malament, puc danyar la persona la puc fer mal en
no,
potser no.
No,
potser no des del punt de vista físic, però la puc deixar pitjor que ha vingut.
A veure, si n'hi ha dos contradiccions que no es poden fer amb Reiki. Una és quan t'estan operant, no, no es pot fer Reiki amb aquell pacient, més que res perquè l'anestèsia pot marxar abans d'hora, llavors això seria molt contraproduent. Ah. I quan et fas una fractura, quan et fas una fractura no pots fer Reiki perquè pot soldar a l'os malament abans que t'ho miri el metge i també és contraproduent. Però
estem parlant de que el creixement d'un os és molt més ràpid si fem Reiki que si no? D'això estem parlant?
La setmana passada em vas veure amb la mà enguixada.
Sí, t'ho he preguntat perquè per els oients que no ho sàpiguen, vaig tenir el plaer de conèixer Esther a començaments de la setmana passada, portava una espectacular vena i guix al braçet, i avui quan l'he vist semblava doncs, que acaba de jugar a tenis. Sí. I dic, escolta Esther, el teu braç, i se'm mira com dient, ah, sí, és veritat, el braç. Doncs mira, que... és a dir, el Reiki pot...
Una setmana de curació o un esguins.
Caram. A veure, no es tracta... Jo penso que, i perdoneu-me que sigui jo el que transmeti aquesta idea, no? Els nostres oients, els nostres amics de Ripollet Ràdio, doncs no es tracta de creure, és que és una evidència, no? I a veure, em perdonareu, tant Feng Shui com a Reiki, però és que, escolta, això de la geopatia, és a dir, Jordi Jubau, expert en geopatia, el que vens a dir-me és que, vale, molt bé, ara ja he fet el Feng Shui a casa meva, jo he fet Reiki, i ara resulta que la meva casa està malalta. És a dir, com això?
Si vas a fer Feng Shui has de començar per mirar si està malalta primer i després...
Ah, sí. Si jo puc tenir la casa malalta?
El deixo parlar, eh?
Pues sí, bé. Aviam, el problema està en que des del centre de la Terra, diguéssim, el que és el magma que es coneix, no? Està contínuament en fusió, en un procés de fusió, no? Aquest procés de fusió és el que fa mantenir-ho calent, no? Mantenir-ho en moviment. Si fos només magma incandescent ja s'hagués congelat o s'hagués petrificat fa molt de temps. O sigui, ell està en continu procés de fusió. Què passa? Que l'energia que produeix per algun puesto la té que expulsar, que llavors l'expulsa a través de les línies Harman o Curry. Les transmet a base de positiu i negatiu, vale? Enviant unes vibracions positives i negatives. Què passa? Que depèn de per on passa aquella energia en aquell moment, si tens un... sobretot les corrents subterrànies són les més perilloses, perquè a l'estar en moviment, a l'aigua s'emporta una de les energies, o sigui, s'emporta la negativa, perquè com és positiva però s'emporta la negativa, llavors només t'envia, et deixa sortir a la corteza terrestre, diguéssim una de les que necessitem, no? Nosaltres també som positius, per això necessitem el negatiu. Llavors, què passa? Que si tu no estan compensades aquelles energies dintre de la teva casa, doncs aquella casa està malalta. Mm-hmm. Aquella casa pot produir pues, danys bastant importants.
Això t'ho pots trobar, doncs, per exemple, una persona que li costi de dormir, que tingui dolor, que dormi, però quan es llevi es trobi tan cansada com quan s'ha anat a dormir. És a dir, jo dormo tota la nit, però em desperto i estic supercansat, que tinc dolors. També et diré que no afecta igual una persona que una altra. O sigui, pots trobar una parella, tots dos dormen al mateix llit, el llit està afectat per una geopatia, però en canvi un dels dos està malament i l'altre no. Això també té molt a veure en el nostre sistema immunològic. Això anàvem a la relació que tenia en Reiki Feng Shui, que ho he de dir perquè si no se'ns acaba el programa.
No, ara parlarem d'això.
Parlarem,
a veure, com si a mi em fa mal el fetge, vaig al metge, mira no sé què, i em diu, vostè està molt fotut. Com sé jo que la meva casa està malalta?
Bueno, per saber-ho s'ha de fer un estudi on nosaltres anem i comprovem. Normalment ho fem per el mètode Zaborí, diguéssim, de les varilles. Hi ha gent que ho fa en pèndol, però jo en pèndol no hi crec tant.
Perdona un moment, el del pèndol. És que clar, hem d'explicar que el pèndol és una... és un electroimant, d'alguna manera, no?
Però... sí, hi ha pèndols de quarzo, hi ha pèndols de coure...
Però que hi ha molta gent que descaradament el mou, és a dir, qui no ha vist a la televisió allò de guanyarà el Barça i veus que mou una mà, guanyarà el Barça.
És que... això, diem millor fer-ho amb les varilles, perquè la varilla tu la deixes quieta i ella va jugar sola.
Vull dir, realment és una...
es pot fer servir.
Jo, en pèndol, no ho aconsello, perquè és bastant influenciable. Però, sin embargo, en les varilles, moltes vegades la gent, inclús quan hem anat a fer un estudi, Inclús li hem deixat que les agafi elles perquè, per demostrar-li. Com en el Reiki, nosaltres només som uns transmissors d'energia, vale? O sigui, en el Reiki el que fa el, diguéssim, el que està fent el terapeuta, que està fent el, diguéssim, la,
el tractament,
el que fa és transmetre l'energia de la terra i del cel i traspassar-se a aquella persona per augmentar el chakra en concret o la part on no, llavors, augmentar-li l'energia, no? O sigui, fem transmetre energia. Pues en el cas de les geopaties, nosaltres el que fem són transmissors. A través nostre localitzem mitjançant les varilles on hi ha una afectació en el terra.
Ara sí que vull dir.
Llavors, en aquella afectació podem saber més o menys, més o menys podem saber quin tipus d'alteració hi ha. Inclús podem arribar a descobrir si hi ha un cruce de línies Harman o Curry. Les Curry, per exemple, en concret són les més perilloses, són les que més mal fan a la gent, no? I llavors, doncs, inclús podem arribar-ho a descobrir, però és molt difícil. És molt difícil. Podem saber que hi ha una alteració. I llavors tenim aparatos electrònics, inclús que un espectròmetre, que podem descobrir inclús a quina profunditat podem tenir una falla o, una, o un riu subterrani o alguna cosa.
Super interessant. Tu volies dir alguna
cosa? A part de la electrocontaminació, que també avui en dia és molt corrent a les cases degut a tot el que belluguem, wifi, etc, etc.
A veure, és tan interessant, no estava previst en el guió del programa que parlés el Jordi Gubau.
Sí, m'havien deixat relegat.
Com ja, però bueno. M'ha parlat de tantes coses que em veig obligat a fer un altre programa d'aquest tema per aprofundir una mica més. Ens queda res, 5 minuts.
La relació, hem d'anar a la relació.
És a dir, un dia, senyores i senyors, amb un par de l'antiga Xina, Índia, una senyora i un senyor, o dos senyors, o dos senyores, o bé se sabe què, anaven passejant i escoltant la cançó d'una geisha, van dir, ospa, mira, quin xí més maco que tens. Diu, no, no és xí, és qui. I va néixer un amor etern entre el xí i el qui, no? A veure, quina relació, tot i que sembla obvi, hi ha entre el feng shui i el reiki i la resta d'arts milenàries?
Energies.
Quan, sí, tot és l'energia i estem parlant de la mateixa energia, l'energia de la persona. Clar. Quan jo t'he dit al començament poques coses que m'heu deixat dir avui que l'equilibri personal tenia que veure amb l'equilibri de la casa, i quan ara en Jordi ha comentat que nosaltres som uns transmissors quan portem les varilles, jo a tots els consultors que nosaltres formem els hi aconsellem sempre tenir com a mínim un nivell de reiki, i si poden tenir un segon, doncs millor, però si no, com a mínim un primer. Per què? Perquè se sàpiguen protegir. Perquè, igual que són transmissors, quan ells agafen les varilles estan multiplicant l'efecte. Per això, el que sí dic, per favor, que el que han sentit això, jo agafo unes varilles i començo a experimentar. No, una cosa és experimentar un dia amb unes varilles que no et farà res, i altra cosa és un professional que potser nosaltres estem fent...
Les varilles cal saber dominar-les.
Sí,
s'ha d'aprendre a dominar-les.
I sobretot
el mateix que el pèndol i el mateix que... No es pot fer servir així com el que...
Provar-ho un moment no et passarà res, però si tu ets un professional i estàs treballant amb varilles durant 5 dies a la setmana, en cases diferents, que a més aniràs a cases malaltes, perquè si t'estan trucant és perquè tenen un problema, doncs llavors això. Va, llavors, quina és la relació? Doncs el reiki t'ajuda. Jo també sóc maestra reiki, també, és clar. Tot aquell que no m'ha acabat de llegir. Llavors, el que fa el reiki és et puja... Se't veu pel vídeo, eh? El reiki, a tu t'aprens a netejar i a pujar l'energia personal, i per tant, quan vas a treballar, doncs estàs amb últimes condicions per poder estar dintre de la casa. No?
Una cosa sí que m'agradaria dir abans de que acabessin, i és perquè...
No, és que m'heu de deixar 3 minuts perquè hem de fer publicitat tot plegat del que fem, eh?
L'únic que dic, que el feng shui no és màgia, que la gent ho tingui clar.
Molt
que
bé,
és un estudi psicològic.
Molt bé, molt bé.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, sí, venga, va.
I que el feng shui és, además... ahora se me ha olvidado. No, es la acupuntura
de la
naturaleza.
Del hábitat, eso digo, la acupuntura del hábitat, porque cambiando en puntos específicos de la casa puedes conseguir resultados muy buenos.
Es muy
llarg, això,
A veure, no, estic per dies.
Estic absolutament esbàrbara.
Avui no hem parlat de màgia.
No, això sí que està claríssim. És a dir, el que és evident és que aquesta taula hi ha hagut 5 persones que... professionals, formades, amb estudi, que s'ho creuen i que, sobretot, tenen un objectiu molt clar, que és millorar la nostra qualitat de vida. I això és de rei. A veure, jo és que tinc un problema. Tinc un problema. Que, la Crisi, ja sabeu, és una emissora municipal, és una emissora petita. Jo no disposo de grans mitjans de promoció. Per tant, és tradició de la casa que els convidats m'ajudin a promocionar el meu programa. A canvi d'això, jo us deixaré que vosaltres promocioneu la vostra activitat i que, per tant, breument, digueu, doncs, tot i que en el Facebook del programa i en el Twitter i en el blog sortiran les dades vostres, sí que, si voleu, aprofiteu, doncs, per dir allò que feu i que la gent que vulgui connectar amb vosaltres, doncs, tingui una manera de fer-ho. A canvi de que després us diré que fessi una promoció de l'Hora del Té, que és el millor programa que tenim.
Mira, en compartida també veus. Clar, que sí, els webs, els blogs...
Per tant, Rosa, tu que gairebé no has parlat...
Jo mateixa començo.
Doncs tu mateixa.
Molt bé, doncs jo sóc Rosa Ribó, consulta de Feng Shui. La meva pàgina web és 3W, riubo.com. I allà doncs podeu trobar llibres de Feng Shui, que són, bueno, tinc els meus llibres, poden trobar també tallers i cursos, tant d'introducció com una formació professional, que començarem ara a l'octubre, que la fem a Barcelona, a la sala Matosalut, a Barcelona, un lloc molt cèntric, a prop de Plaça Espanya, i allà doncs fem, formem consultors perquè puguin treballar, perquè cada vegada necessitem més professionals, perquè hi ha més demanda, perquè hi ha més llars per harmonitzar, que això hi ha molta feina. De fet, a l'Associació de Professionals de Feng Shui, allà doncs entren tots els nostres professionals reconeguts i, bueno, què més faig? Què més faig? També faig Reiki, però la meva feina més important és el Feng Shui.
Molt bé. Esther, el teu autor.
Doncs jo professionalment soc, em dedico a l'administració. Ara mateix faig una crida perquè estic a l'atur, com moltes... malagradament molta gent. I el Reiki ho faig altruistament. Les persones que vulguin posar-se en contacte amb mi ens poden a través de l'emissora.
Perfecte.
I ja dic, per part meva és altruista, no m'agrada ajudar la gent i aquí estem.
I Jordi, tu?
Bueno, jo...
Ell està dintre de la formació nostra, la pàgina...
Estic dintre de la pàgina de Rosa Ribó.
I de Feng Shui a la Hispana.
Pagaré un doble publicitat, doncs, eh?
I a part...
Feng Shui a la Hispana.com.
I a part...
És la de l'associació.
A part, soc el president de l'associació del món de les teràpies.
Ah, sí.
Vale? Que si vos necessites terapeutes per flores de Bach, tota aquesta història, m'ho dius, i tenim professionals que han escrit llibres, com el de la Rosa, per exemple, en hispanoeuropea, que te'l puc portar perquè parlin i et presentin els seus, les seves teràpies.
Molt bé, Montserrat, tu també te dediques a esto, tienes un blog, tienes alguna cosa?
Tengo un blog, pero no me dedico, soy como Esther, lo hago altruistamente, solamente para gente muy allegada y que por descontado te lo pide y lo quiere.
Exacto.
Porque claro, bastante cachondeito tenemos con el chi.
Sí.
Pues solamente lo hago pues como hobby.
Muy bien, ¿y tú, Montse?
Jo, com l'Esther, soc administrativa en paro i que el Reiki...
Heu de fer el que sí, va molt bé per trobar feina.
No, sí, el Reiki també, però...
Bueno, pues ahora os toca a vosotras. Ahora os toca a vosotras promocionar el programa. Cualquiera tiene que decir que oigan la hora del té cada jueves a las 5.
Doncs, jo no.
¿Cómo no?
Heu de sentir el programa la del té tots els dijous a les 5.
Exacte.
O els diumenges.
O els diumenges.
A les 5 de la tarda.
A quina hora? A l'hora del té?
A l'hora del té.
No us ho perdeu.
Bueno, doncs, senyores, senyors, amics, amigues, de part del Jordi Puy, el tècnic, i d'Alberto Castro, ha sigut un plaer, en aquestes ciències mil·lenàries, amb una energia fabulosa, fer això, l'hora del té. Fins la setmana que ve.